nadalenc per les dates que ho fem, que són les primeres dates en què tothom ho té més o manco bé per poder anar a un acte cultural.
Amb aquest punt arribam a les 10 i 4 minuts. Seguim ara en la gran vida. El butlletí informatiu torna a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Segona hora d'aquest programa, La Gran Vida, amb en Joan Jiménez, el control tècnic, i estarem aquí amb tots vosaltres fins a les 12. Tenim també un entre tu i jo, superinteressant, molt xulo, amb una persona de la casa, però de moment no vos direm qui és. Vinga, en aquesta segona hora hem intentat tenir aquesta comunicació del rebost al plat, perquè avui mos havien de fer uns bunyols de bacallà, però malauradament no hem pogut fer aquesta connexió i no passa res, insistirem, i si el poden tenir bien, i si no, no passa absolutament res, perquè tenim molts de continguts. Per exemple, una passejada per Mallorca. Tenim en Raül Valls, que avui se'n va a la Misericòrdia de Palma per mostrar-nos una fira artesana de Nadal. Tot el que sigui Nadal, allà trobareu en Raül Valls. I, a més, ho fa d'una forma sempre divertida, sempre amb molta gent, amb una rialla a sa boca i amb alegria, com ha de ser. Després parlarem d'aquesta segona... En aquesta segona secció serà una... L'anomenarem Les festes amb salut amb en Guillem Serra de Carpe Guillem. I és que parlarem de nutrició les pròximes setmanes, ja han fet un avanç amb ell i el tenim entre nosaltres aquí a l'estudi. Parlarem de coses que poden fer i coses que no haurien de fer ara durant les festes de Nadal si volen tenir una salut bona durant les festes de Nadal. I després també tindrem la nostra secció amb en Pep Marcús, president del Club Newton. Parlarem de la història de l'estel de Nadal. És a dir, aquí fusionam Nadal amb astronomia, perquè té un sentit i té una explicació l'estel de Nadal. I d'aquestes qüestions farem també 5 cèntims i parlarem d'altres temes com la pluja d'estels, superllunes, microllunes, llunes blaves i tot el que vengui amb lluna, 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 que els lingüistes diran, vol fer bé sa ella? I doncs és molt difícil, si sempre han de fer lluna, és complicat. Així ho farem amb un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai, que m'agrada. I així arribaran després ja, en el final d'aquesta segona hora, perquè, com vos he dit, tenim de més tard un entre tu i jo. Vinga, poden dir qui és? No. Bé, vos esperau en el darrer minut de les 10 i vos explicarem a qui tindrem avui a l'entre tu i jo. Vinga, arrencam.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
I aquesta passejada avui mos du per Palma una fira artesana de Nadal que se fa a la Misericòrdia de Palma. Ja també me vaig trobar fa uns dies, vos he de dir que me vaig trobar els betlemistes de Mallorca que preparaven un betlem molt gran i molt interessant, però ara m'ho anem a fer algo més artesanal. Allà tenim en Raül Valls. Molt bon dia, Raül, com estàs?
Bon dia, Joanmi, bon dia, com anam? Idò, sí, sí, continuam amb aquesta ruta de betlems i de Nadal, podríem dir, perquè avui no és ben bé de betlems, sinó, bueno, tot i que aquí, on som, també en podeu visitar un. Ara vos diré on som. Som exactament en els Jardins de la Misericòrdia, a Palma, perquè durant tots aquests dies s'està celebrant el Mercat Artesà de Nadal, una activitat que organitza el Consell de Mallorca en aquests Jardins de la Misericòrdia guàrdia, que els han reformat i teniu un arbre ple de neules i de més. I com vos deia, aquí també hi podeu visitar el Belém de la Misericòrdia, que està obert totes aquestes festes de Nadal. Fins avui cap vespre teniu temps de venir a aquest mercat artesanal, aquest mercat artesà de Nadal de la Misericòrdia, que podeu trobar, com vos dic, en aquests jardins. Què hi trobarem? I d'hora jo vos ho aniré contant, i anirem parlant amb diferents artesans que són aquí i que tots ells, durant tots aquests dies de Nadal, han estat exposant i que encara teniu temps a venir-hi fins avui per veure tota aquesta feina que fan manual, artesana, i tots ells, bueno, algun d'ells directament fan feina aquí mateix, en aquests estants. No sé si, Joami, te queda algun regal que hagis de comprar, però encara ets atents. En sortir avui de la Gran Vida, vens corrents cap aquí i hi ha molta cosa i estic segur que alguna cosa trobaràs per fer regal. Ara parlarem amb alguns d'ells, que jo estic arribant, perquè, a més, també hi ha els companys de IB3 Televisió, de Web Quina Fira, que avui cap vespre, avui vespre, més ben dit, podreu veure el programa Web Quina Fira des d'aquí, des d'aquesta fira artesana de Nadal dels Jardins de la Misericòrdia de Ciutat. Mira, per aquí veig que tenim en Noemi Joyas. Hola, bones. Qui és l'artesana? Ta mare?
Ma mare és artesana, sí.
Bona, escolta, fa unes coses ben guapes, ta mare. Sí. De bones?
De Sant Eugeni som nosaltres.
De Sant Eugeni. I és la primera vegada que veniu en aquesta fira artesana de Nadal?
En aquesta en concret, sí. Normalment anem a ser de Pollença o ser de Santa Maria. Però en aquesta és la primera vegada.
Molt bé, molt bé. I com va la cosa? Bé, no?
Oh, sí, sí.
Ara aprofita la gent per fer un regalet, no?
Sí, és un bon moment per comprar, exacte.
Així m'agrada. Clar, Joami, jo t'ho dic, has de venir a aprofitar, ara vaig... Això, hi ha un conjunt, no? Això que se diu, això, un conjunt, un collà, un... No? Sí,
un anell androcinat,
aquest. Aquest de les pallalides.
És un pallalides, sí. És un penjeroll de pallalides, sí.
Ah, un penjeroll. És a dir, perquè els he vist dir, per dalt, són com unes pallalides. Saps què t'ho dic, això de la mà? Totalment. Està molt bé, això?
Sí.
No, està molt...
Això és per la ràdio, no?
Això és per la ràdio, no? No. Clar, perquè ara m'ho mostra. No, jo vos ho conto, però... És a dir, jo vos ho conto, però... Bé, per exemple, la creu mallorquina. Tothom sap que, home, la creu mallorquina. I la teniu de diferents mides. Aquí, un ciurellet, unes recades de ciurellets, també. Unes copinyes. Això que vos deia, són unes pallalides que, escolta, no m'hagués imaginat mai que aquestes pallalides quedessin tan bé com a joia. Què t'apareix? I això és com un... Què s'hi diu? Un eriçó?
Sí, un eriçó de mà.
Un eriçó de mà. Sí. Bueno, ta mare té molta idea, m'agrada molt. Ara jo veig coses i ja m'inspir per aquests regals de Nadal que, com sempre, falten 3 dies, com aquell qui diu, i sempre anem a darrera hora. Ara tornarem, que vagi bé, gràcies. I bueno, pues, que sigueu aficionats, per exemple, en els vinils, aquí tenim un artesà que fa dels vinils, si ja es disc en si fos un art, i a més, els decora, els canvia, fa les siluetes dels artistes pròpiament d'aquests vinils. No sé si puc passar per aquí. Hola, què tal?
Hola.
Com va això?
Todo bien.
Bueno, este arte, ¿de dónde surte aquest art?
Bueno, esto yo lo hago hace mucho tiempo, y... Bueno, de los primeros que tallaba disco de vinilo de que yo haya visto.
Digamos, es decir, tú tallas directamente disco, porque ahora vos contaré una otra cosa que ya, pero tallas directamente sobre el vinilo, ¿no? Y son vinilos que...
Son vinilos antiguos, uh-huh, que me los probé un hombre que vende vinilos, uh-huh, y el descarte los transformo.
Bueno, pero es decir...
Es... Yo trabajo con vinilos, yo soy artesano interdisciplinario y hago... Trabajo con todo material reciclado y hago distintos tipos de artesanías.
Es que eso te va a decir, es decir, no només es que sigui un artesà i un art, sinó que a més reutilitza, no? Recicla material com puguin ser aquests vinils que ja no serveixen, no? I además unes botelles, no?
También reciclo botella. Trabajo con cristal, que son las botellas, y también trabajo con los bidones de aceite que me donan los...
mecánicos.
Los mecánicos, los talleres mecánicos de Sineu, donde yo vivo. Uh-huh. Y hago peces con material reciclado también, que sería con los bidones. Cortando los bidones y estirando forjados.
¡Mucho trabajo!
Sí, yo tengo mucho trabajo de artesanía, sí. Realmente trabajo... Dedico mi vida a la artesanía, desde siempre. Tengo mi familia artesana y yo siempre me dediqué a la artesanía.
Pues moltes gràcies, enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes y espero que disfruten del mercado.
Claro que sí.
Venga gente a pasear y a disfrutar de lo hermoso que está la
feina. I comprar algo, clar que sí. Bueno, ja ho sabeu, que podeu triar, jo t'ho deia, en vidre que fa, idò, per exemple, aquestes botelles de vidre que potser ja no han de menester o que ja han de tirar, idò, a part de poder-les dur en el contenidor groc, si no, també teniu tanta manya com aquest home, podeu fer unes làmperes precioses, ja vos ho dic. Bé, tot això ho trobam aquí, en aquest mercat d'artesania, de Jardins de la Misericòrdia de Palma, que, com vos dic, hi ha tots aquests artesans fins avui cap vespre, diumenge, i que avui vespre també podreu veure a IB3 Televisió el programa Web Quina Fira, que són en aquest mercat artesanal. Jo vos dic, n'hi ha més d'un com jo que cerca regals de darrera hora. Molta de gent que, ai, ja arriba el dia, no hem pensat, m'entens? I aprofiten per el regal de darrera hora. Veus, ara aquesta gent, si és cert... Veus, ara aquí tenen, per exemple, unes tasses, unes rajoles, uns calendaris personalitzats. Tot això que fan, ho fan a mà, perquè per poder estar en aquest mercat han de ser, precisament, artesans. Ara aquí veig uns altres joers. I ara comença a ploure un poquet, però vaja, d'aquí avui cap vespre ja no plourà. Bones, com anam? Com esteu? De on sou vosaltres?
De Palma.
De Palma, molt bé, de Palma. De Palma, fan un munt d'artesania, en aquest cas, de ceràmica, preciosos. I per aquí, bueno, i què tenim? Man, fer per tu taller creatiu. Bones, com anam?
Hola, com va?
Molt bé. De on ets?
D'Espoldes,
man. I aquesta espoldarina, com és que fa aquestes coses tan xules? Veig un ballem amb un xeramiers, unes pallisetes, això és preciós.
Sí, sempre faig coses noves. Eh? Ara per la fira he fet el naixement nou. Mallorquí, però bueno, jo som artesana de pepes i de joguines.
Bueno, artesana de pepes i de joguines. No en coneixia cap encara, jo. Mira, no, que en veig d'artesans i artesans. Eh? Però no en coneixia cap. Bueno, i fas un de tot. Aquests animalets... I escolta, quin temps fa que fas feina d'artesana?
13 anys.
13 anys?
13 feta per juny, va fer 13 anys.
I com és aquesta vida d'artesà? Sacrificada?
Bueno, sí, però jo per molt de gust de fer-ho, eh? La veritat és que m'agrada fer-ho. I per jo, és vera, el sacrifici, com se suposa, com tot, però totes les feines ho faran gust.
Exacte. Això és com nosaltres, que ens agrada xerrar i que fem feina, de xerrar. I de ja està. Què vol més? De xerrar i contar vots les coses que passen pel món. Bé, idò, en aquesta fira artesana de Jardins de la Misericòrdia, si voleu una pepa Made in Mallorca, aquí la tenim. Que noms, que no t'ho he demanat.
Xisca.
Na Xisca d'Esportles vol fer unes pepes precioses. Si qualcú, com jo, i com més de dos i tres, a Joan Mi, ho sé cert, no teniu els regals encara i falten tres dies, aquí teniu moltes opcions, ja vos ho dic, eh? Idò, que vagi molt bé, aquesta fira.
Moltes gràcies.
Així m'agrada. Bon Nadal, eh?
Bones festes,
clar que sí. Idò, ja ho veus. Sí, hi sou atents a venir i a gaudir d'aquesta fira, que, com vos dic jo, és preciosa i, a més, hi ha molt de material que... com estem comentant, és fet a mà una cosa, un a un, i que no tothom pot venir fins aquí i poder mostrar-ho, sinó que han de ser artesans, precisament. I n'hi ha per tots els gustos. N'hi ha que si vols regalar una joia, que vols regalar una pepa, com ara hem vist, una pepa, un detallet com lo dels vinils, també. Però, si voleu, per exemple, jo que sé, sou més d'estestar, i doncs podeu fer un cafetet, que també n'hi ha, cafè d'aquí de Mallorca. O, per exemple, aquí, mira, tenim mel de baia negra. Què t'apareix? Què trobes? És producte local de Mallorca. Així, no és tothom, entens? Clar, això és important. Però no només veig mel, també veig cera, això que són com espelmes. Són espelmes, clar. De tot el que fa la baia, ella menja... Hola, canons...
Bego,
mem, escolta'm, de on sou vosaltres?
Nosaltres som de Felanitx.
Ah, molt bé. I totes aquestes veies fan aquesta feinada a Felanitx?
No, bé, nosaltres tenim creres un poquet repartides per Silla, també per Tramuntana, per treure un poquet de varietats de mels diferents.
Ah, està bé, això. És a dir, segons on hi hagi la caera, fa un gust o en fa un altre.
Exacte, sí. Tenim de la banda de Tramuntana i després de que nostra, de Felanitx mateix.
Molt bé, escolta, veig que hi ha ses mel per una banda, però també hi teniu ses espelmes fetes de sa pròpia cera, no?
Exacte, d'una banda tenim cera que reciclar nosaltres mateixes i també l'aprofitam i fem ses espelmes més tradicionals.
Molt bé, així m'agrada, ja ho sabeu. És que ara vol fer un detallet. Hi ha un pack aquí, que veig, espera, perquè ara és que estic amb en Joan mi, que, no, que li falten els regals, saps què te vull dir? Mira, tens baia negra de Mallorca, tres castes, no? Hi ha la banda de Felanitx...
La banda de Felanitx, però un costat, després tenim per la banda de Campanet i després de Selva, també.
Ah, molt bé, és a dir...
Espelmetes, que també les feim nosaltres.
Has vist, és un pack creat les tres espelmes i els tres tipus de mel de les diferents zones de Mallorca, que t'apareix una monada. Que vagi molt bé aquesta fira.
Gràcies.
Idò, ja ho veus, podeu triar un poquet de tot. Què voleu menjar? Què voleu artesania més de roba, diguéssim? Idò, també teniu les pepetes, teniu les motxilles, teniu les postals. Que voleu unes joies? També hi ha joies. Així que no hi ha que passar pena i alguna cosa trobareu en aquesta fira de Nadal, aquesta fira artesana de Nadal, més ben dit, de Jardins de la Misericòrdia de Palma. Vos he de dir una cosa, i és que ara comença a ploure un poquet, però no fa res, no fa res, perquè això va i ve. Voltes pensar una cosa, si ara fóssim, jo què sé, a Londres o a París, plou i la gent surt igual. No passa res, són nosaltres que veiem quatre gotes i ja no sortim. I doncs res, agafeu el paraigua, agafeu el xupesquero i cap al Jardí de la Misericòrdia a gaudir d'aquesta fira artesana que, com vos dic, està en marxa fins avui cap vespre. Així que encara hi sou atents, no passeu gent de pena perquè encara hi sou atents i no ha acabat. Que plou una mica, i de vostre pau. I ja que hi sou aquí, jo, Joan, mi no sé tu, però jo, ja que som aquí a prop, ara en Nadal hi diu... Faré un poc de propaganda, però vaja, d'igual. Can Joan de Saigo, per exemple, ara un xocolatet i un quarto, o una ensaïmadeta, qualsevol cafeteria, ben si m'enteneu, però vaja, jo ho dic perquè així una tradicional. I de, ja ho sabeu, veniu fins a Palma, que avui teniu Mercadet Artesà en aquest Jardí de la Misericòrdia, i a més, també per tots els carrers de ciutat hi ha mil i un mercadets per gaudir d'aquestes festes de Nadal. A més, vos he de dir que enguany que s'han fet les neules calades, patrimoni bé d'interès cultural, i aquí, a la Misericòrdia, hi ha un arbre ple de neules, preciós, que per fer una foto de Nadal, per fer vostre postal, si no la teniu, encara hi sou atents. Au, idò, jo ho deixo aquí, Joami, maquet, esper, si t'he d'agafar res, m'avises i jo t'ho compraré. Vinga, que vagi bé. Adéu, adéu.
Idò, sí, engorda'm alguna cosa. Gràcies, Raül Valls. Vinga, anem a publicitat i recordeu que ara sí que podran tenir aquesta secció del rebost al plat en tornada a publi. Avui ens fan uns bunyols de bacallà.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupación Señor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Deu i 23 minuts, anem a parlar de cuina. Ja sabeu que del rebost al plat és una cita que teniu cada setmana de gastronomia i cada setmana volem que un restaurant diferent, un restaurant convidat, que ens pugui descobrir una recepta saborosa i senzilla per preparar a casa. Avui, en aquest cas, parlarem d'uns bunyols de bacallà i ho farem amb David Gallardo, que li agraïm que estigui amb nosaltres també i és el responsable de la paradeta Vermutic en el mercat de Santa Catalina. Encara no havíem anat a cap mercat municipal i ja era ben hora. David Gallardo, David, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Com va?
Beníssim. Sé que has tingut un dematí d'aquest de bon diumenge intens, però t'agraïm que estiguis amb nosaltres.
Sí, sí, coses que passen.
Coses que passen. Exacte, és així. Bunyols de bacallà. A veure, anem començant primer per ingredients que necessitem per fer aquesta recepta i després mos expliques l'elaboració.
Bueno, els ingredients nosaltres ho fem amb, amb bacallà, tal qual, no fem una massa, com fa molta gent, com si fos una croqueta, fem un or de bacallà, d'ortit de cruixat, más o menos, i com si, bé, del tamany d'una croqueta, más o menos, i després necessitem cervesa, farina, ai, jovebert i sal, res més.
Molt bé, molt bé. Ingredients bàsics, però la diferència és això, la forma de fer bunyol, sobretot.
Mm-hmm.
Com, això és ho feis molt en el mercat? És una, diguem...
Sí, és un dels plats
estrella.
A lo senzill que és molt característic nostre. Després li posem una salsa, una salseta per damunt, una tàrtara, que du... però bueno, això ja és un poc... Cadascú li pot posar la salsa que ell li agradi. Mm-hmm. Però bueno, que queda molt bé i la gent bo, té molt bons resultats, a ell li agrada molt.
Com ho fas una vegada que tens tots els ingredients, com ho han de fer perquè mos quedin un bon bunyols?
Bueno, han de fer com una espècie de massa, no? en sa cervesa, que farem com són 300 grams de cervesa, 250 de farina, i després són 10 de sal, 10 de jovebert i 10 d'all. Ja veus que és fàcil, molt fàcil. Se mescla tot això, i després ficam els dados d'aquest bacallà, els ficam de dins, que ha de quedar ben espès perquè se pugui fregir després, i queden molt cruixents, molt guapos, molt gran, i queden una monada, vamos.
A l'hora de fregir, tu per què ho tens per mà? Però és que estigui a casa seva, quina temperatura aproximadament hauria d'estar, l'oli?
Bé, sempre ha d'estar fortet, perquè si posem un bacallà que és molt gruixat, potser molt cor per ell de quedar-se cru o qualsevol. Però si és un d'ordi de gruixat, així com molt, amb un parell de minuts, una fregidora que estigui bé, a tope, i si és amb oli o dins una pella, bueno, pues, has d'anar un poc més alerta, però bé, sempre que estigui ben calent, que no sigui... perquè si no se cou, no se fregeix.
Fantàstic, David. Una coseta, aprofitant que avui sí que xerrem amb una persona responsable, en aquest cas de Saber Mutic, de Santa Catalina, del Mercat de Santa Catalina, quin és l'ambient que se viu aquests dies? Jo sé que avui teniu tancat, per exemple, avui diumenge, però ara per Nadal hi ha ambientillo?
Bueno, ara aquestes dues setmanes esperam lo més gran. Sempre per aquestes dues setmanes de Nadal és una locura. De dins del mercat se posa molt, molt, molt ple. Hi ha un ambient molt guapo per anar a prendre qualsevol cosa, per anar a fer unes tapes, un vermut, o lo que sigui. És un puesto idíl·lic per aquestes festes, vamos.
I molta gent que ha passat d'anar a restaurants d'empresa i tot això, s'estima més fer una mica quatre tapes, un quatre vinets, dos aigües, dues cerveses, i és un altre estil, una altra forma de
sí, viure. Sí, jo crec que ha canviat un poc aquest plan de cenar d'empresa, de seure una taula i estar dues hores, no? A la gent li agrada més que estar dret i xerrar amb un, xerrar amb l'altre, que sigui un poc més divertit, a vegades.
Molt bé, David. I de moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per aquest bunyols de bacallà, que els hauré de venir a tastar-los, que són veïnats, a més.
Bueno, molt bé, molt bé. Pues aquí ja hi serem.
Gràcies, David. Una ferrada.
Vinga, gràcies, que vagi bé.
Adéu, adéu, adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Parlem ara de les festes amb salut i ho farem amb Guillem Serra, que és nutricionista i el podeu conèixer per Carpe Guillem. Guillem, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé,
Han fet 5 cèntims, m'agrada que tinguis ganes. Han fet 5 cèntims una mica de que xerrarem durant aquestes pròximes setmanes, tot molt dedicat a les festes de Nadal, en aquest cas. Res, la secció és teva, endavant, digue'm de què xerrarem avui.
Així, Juanmi. Bueno, avui, tranquils, perquè no vos donaré la xapa, perquè soc nutricionista, però se tracta també d'entendre les coses i d'aprendre i d'adquirir coneixements.
Això també és una cosa que es verà, que si gent diu, ara m'ha de dir que he de menjar la pitxuga de pollo. Ja ho sé, però això va més enllà.
Venga. Sí, va més enllà. Bueno, és una època de Nadal, és una època molt guapa, molt familiar, però també una de les més complicades de l'any per el que fa al tema de l'alimentació. Mm-hmm. Bé, durant aquests dies canviem moltes coses, ja siguin horaris, rutines, el descans, solem consumir en general més alcohol i, evidentment, pues, menjar més. Que passant d'una rutina a la qual estem reprimint moltíssimes coses, ara pues, que s'obri tot tema alimentació, tema festes, tema... Bueno, moltíssimes coses. Llavors això fa moltes vegades que tinguem un desequilibri i que que mos vengui aquest impuls de, a lo millor, pues, menjar més, coses més bones i tal. No? I passant d'una alimentació més o menys estructurada a una associació de dinars i sopars, pues, socials, celebracions i trobades familiars.
Què mos afecta més, el canvi d'alimentació o les quantitats d'aquests aliments?
Bueno, mem, són dues coses que estan allà, és a dir, mos afecten sobretot les quantitats.
Ah.
També el tipus d'ingestes, perquè també fem més menjades, també perdem un poc el sentit de lo que estem menjant, no? Mm-hmm. Com no tenim aquesta organització, perquè normalment tenim el dinar, pues, ja me faré una ensalada o un escalop o el que sigui. I aquí és com perdem un poc aquest sentit d'organització. No? Llavors, clar, entre que no mos donem compte de la quantitat de menjar i que és festa i que, bueno, que anem... que anem acumulant, llavors és tot ajuda. Això.
Què s'ha de fer per dur-ho bé?
Bueno, ara entrarem un poc a tot el que són estratègies, però bueno, també m'agradaria deixar clar que Nadal no és un problema en aquest tema d'alimentació, sinó és com ho vivim, és a dir, com l'organitzem i sobretot com ho relacionem amb el menjar aquest dia, com ho relacionem amb el menjar en aquest dia, no? Llavors, hi ha una relació de un poc tòxica moltes vegades amb el tema del menjar, sobretot quan són festes o events socials, perquè deixem aquesta part de nutrició, o sigui, ja no pensam en com es pot nutrir un aliment, sinó en quin ple o com es pot afectar a nivell, pues, emocional, no? I bueno, cada any com a nutricionista és el mateix, persones que arriben a gener amb aquesta culpa, que després xerrarem un poc més.
De sentiment de culpa.
Sí, exactament. I com si haguessin fet... com si només per aquestes festes han fet malbé tot l'esforç de l'any, no?
Mm-hmm.
I, bé, tampoc. Aquesta idea, pues, està molt arrelada a les nostres costums, però, bueno, hem d'intentar evitar aquesta sensació de culpa.
No és tan real, per tant, el fet de que tu te pots carregar tota la feina de 9 mesos en 3 setmanes.
No, que va. No, perquè la feina dels 9 mesos no és lo típic de fer dieta, que dieta realment significa estil de vida, no significa una restricció. No és tant fer això, sinó és canviar la mentalitat durant aquests 9 anys per arribar bé, per exemple, a Nadal o són quin tipus d'events. Llavors, quan tu canvies la idea, la percepció de l'alimentació, tu pots, quan arribes a Nadal, pues, ja ho tens clar.
Mm-hmm.
I dius, bueno, pues, això me fa bé, això no me fa bé, puc decidir si això ho vull o això no, i tot això.
Mm? Molt bé.
Molt bé. Després, clar, hi ha molt de menjars. Hi ha sopar de Nadal, el dinar de Nadal, el dia 26, el cap d'any, el dinar d'any nou, els Reis... És a dir, són molts i molt seguits.
De moment tenim dimecres, nit de Nadal, dijous, el dia de Nadal, i segona festa de Nadal, divendres. Són tres consecutives.
Exacte. I bueno, sí que és habitual perdre un poc el control, i no és perquè no tinguem força de voluntat, no? Sinó perquè hi ha molta abundància de menjar, mos agraden les coses bones, mos agrada disfrutar. Aquí hi ha tres ingredients que mos genera un poc més d'addicció, que és la sal, el sucre i el greix. Llavors, per exemple, un torró, pues, ho du tot, pràcticament. Llavors, totes aquestes coses mos generen uns estímuls a nivell cerebral molt intensos i molt satisfactoris. Si ho juntam que són festes, que estem en un event social i tal, pues, mm-hmm, pues, clar, tot fa que tinguem aquest excés, però que tampoc és algo dolent, no? També està bé de tant en tant dir, bueno, avui no penso, i tal.
Jo ahir no vaig pensar, perquè jo torro no menys de forma habitual, però ahir és que me vaig passar i he tastat tots els torrons que hi havia en el món. Imagina't el torró de mango, també. O sigui, també. Sí, el torró de mango, i és legal, o de poli augmentat, t'imagines? I doncs jo els he tastat tots, i ara tens la panxa remoguda. Mm-hmm. A veure, ho poden fer, pot fer de conillet d'indis en jo, per
sí,
exemple.
Clar.
Ahir me vaig passar, ara ja és tard. Què he de fer?
Vale, ara el que s'ha d'intentar és permetre en el sistema digestiu i en el cos processar tot això. Llavors, la idea és que avui, per exemple, no mengis res fins que el cos te digui, vale, ara estic preparat. No? Hem d'escoltar, hem d'intentar escoltar el cos i deixar-li el seu temps perquè se pugui recuperar. Mm-hmm. Perquè si després d'un dia així, després berenam, després dinam i tot això, doncs clar, el sistema digestiu s'acumula tot allò i després li ficam un altre dinar, un altre sopar i vinga. I després per recuperar això és supercomplicat.
En aquest cas, que ha passat un vespre de perros, ara no he berenat des de matí, sí. Només he pres un cafè perquè necessito una mica d'estimulació i per costum, clar, però més enllà d'això no. I ara, sí, pot ser que les dues tingui fam. Què hauria de menjar en aquest cas?
Bueno, algo suau, sobretot que té una composició molt rica en vegetals i fruita, més que res. Seria algo prioritari per poder restablir molt millor. Perquè nosaltres quan fem un excés, el cos ho ha d'equilibrar i moltes vegades perd nutrients. Llavors, aquí s'ha d'intentar que mengis fruita i verdura, sobretot, i després algo suau, algo que tu sàpies que te cau bé, vamos.
Torró de neula? No. No. Com que has dit suau.
No, va així, però...
No.
Intentar evitar processats, ja que, bueno, el torró pot ser molt natural, però fer-se un processat, no?
Mm-hmm. Què més?
Bueno, això, hi ha molta abundància de menjar aquests dies. Menjam durant moltes hores. L'alcohol també és bueno, és algo que està normalment, en general, està por ahí. I hi ha algo molt interessant és que moltes vegades no menjam, vull dir, menjam sense gana real. Que això és superinteressant.
Menjar per menjar.
Sí. Això és, bé, el que seria menjar...
Social.
Social i emocional.
I emocional.
Sí. Perquè tu menges per disfrute. Menges d'una manera hedònica, que no és fisiològica.
No menjant per sobreviure.
Exactament.
Perquè realment menjant per sobreviure. Si tu no menges, te mors.
Bueno, sí. Però avui en dia Occident és superdifícil, clar. Això. Arribar a aquests punts. Sí.
Per això ho tenim aquest vincle d'esmenjar com una cosa... Tothom que se'n va de viatge, que se'n va... Sí, és vera, que te'n vas a veure la seu, d'on sigui. Però a l'hora de dinar ningú ho perdona.
No. Eh? No, hem de tenir en compte que, claro, perquè el cos, el cervell, ens dona aquesta reacció positiva quan menjam, sobretot quan són greixos, sal i sucre, perquè són coses que antes, quan érem homínidos, no n'hi havia la naturalesa tant. Llavors ens dona aquesta recompensa. Llavors això fa que tinguem una tendència, sobretot quan tenim un desequilibri emocional o molt d'estrès o algo que no estem molt... centrats,
sí.
Però fa que molts tinguin tendència a consumir això. I això és per tenir reserves, en general, per si un cas demà no hi ha menjar. Però avui en dia no passa això. No?
Això no passa, exacte.
Això ho hem de tenir en compte.
Tenim 4 minuts més, el que tu vulguis fer en aquests 4 minuts.
Que ràpid. Vale. Bueno, anem a estratègies. Anem a veure què poden fer per intentar pal·liar o equilibrar tots aquests excessos.
Vale.
Bueno, si tenim un dia important, podem anar en dijú. És a dir, no menjar literalment res en tot el matí. I això fa que, ja per una banda, ja deixant de consumir unes certes calories, que les podem menjar en el dinar, i podem disfrutar més el dinar.
Per exemple, ara que dimecres serà la nit de Nadal, serà un sopar. Puc aixecar-me a prendre cafè i no menjar res fins al dia de ser moment de sopar?
També. Sí que és vera que hi ha gent que només fa una menjada en el dia. O sigui, seria totalment viable. L'altre és que puguis aguantar. També el que no se recomana és anar amb molta, molta gana a una menjada, perquè pots arrasar i pot perdre el control, no?
Sí.
Llavors, no la mateix anar en dijú a un dinar que anar en dijú a un sopar.
El meu pot berenar suau i després no dinar. Però el manco feies de berenar.
O si, és que ja depèn de cada persona. És a dir, si tu no tens molta fam normalment i pots aguantar, pots anar en dijú. Però si tu tens una... Pues que la millor que vas amb molta gana o el que sigui, pues la millor berenar suau de fruita, per exemple. Mm-hmm. O un iogurt desnatat, amb algun dàtil, és algo molt suave. I després, si és sopar, pues, sí que convé dinar, o fer un dinar suau. Vale. Hi ha una crema de verdures, un poc de rosseta...
Sí, però sopar és nit de Nadal, o sigui, ja aquí no hi haurà crema de verdures. Aquí hi haurà,
no, sopar però... no, a dinar, ah, dic.
A dinar, dinar. Per no arribar de senat, eh?
Exacte, vale. Perquè si no, pues, claro, també pot ser perjudicial, perquè... bueno. I després, sí que jo sempre recomano la gent que vulgui i estigui oberta a fer un ajuni intermitent o un dejuni intermitent, que això pot ser molt útil per Nadal, perquè...
Me va molt bé, perquè vull que dediquem un dia en el dijú, però en què consisteix? Anem a explicar que la gent tingui molt clar que és un dijú.
Val, un dijú...
Dijú intermitent, en aquest cas.
Intermitent, en un principi, no està fet per llevar-te calories o per aprimar, sinó per tenir una sèrie de temps en el dia, que mínim han de ser 14 hores, per poder, sense menjar, perquè tot el teu cos faci, bueno, una sèrie de processos que són molt beneficiosos. Un és, canvia el metabolisme, és a dir, s'acaba acostumant, o en aquest cas, acaba cuint, de manera resumida, vale? Perquè és un poc més complicat, acaba cuint més font de greixos, per tant, tens més possibilitat de perdre grasa visceral o d'una altra banda.
Jo he perdut 6 quilos en dormeros, d'aquesta manera.
Genial.
M'havia porat com el tio Kiko.
Sí. Sempre que se vulgui fer alguna cosa així, intentar demanar assessorament a un especialista, per favor, perquè moltes vegades hi ha molta informació a internet.
Correcte.
I pot ser un lío. I després, ara, si dejuni intermitent, mínim han de ser 14 hores perquè hi hagi un efecte d'autofàgia, que seria...
Que tu te menges a tu mateix.
Bueno...
Però no és així, eh?
No.
És un tema de... Bé, bueno, explica-ho.
Literalment és així, però el que és l'intestí hi ha molt de desechos, inclús cèl·lules canceroses...
Això és molt interessant.
N'hi ha, és a dir, és molt habitual, i l'autofàgia, o el que seria el dijuni intermitent, permet fer una limpieza molt profunda d'aquest tub intestinal. Llavors, ja no és només a nivell de metabolisme, també és a nivell d'autofàgia, i també hi ha altres temes que podria ser beneficiós pel tema del control de l'alimentació. És a dir, tu quan fas un dijuni intermitent pots arribar a controlar molt més, perquè clar, si estàs 14, 16, 20 hores, depèn de cada persona.
Idò, te reemplaça que el pròxim dia parlem del tema que tu vulguis, però que també puguem xerrar 10 minutets de els diferents tipus de ajú intermitent, perquè podria ser els que no berenen, no dinen, i els que no sopen, i com canvia el cos. També, si són de 14 hores, com has dit, mínim, o fins i tot hi ha gent que està tot un dia sense menjar, i vull que mos expliqui si això és saludable o no.
Perfecte, genial. Que
I ho dirà un nutricionista. Per tant, això de internet, no, aquí a la Gran Vida vos explicam, faltaria més.
Exactament.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Que passeu bon dia.
Gràcies. Au-hi-do, vinga, són les 10:42 minuts, anem a fer una aturada i tot d'una ja tenim en Pep Marcús aquí també a l'estudi.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és participació.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Foy Montento.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Seguim aquí, els darrers 15 minuts d'aquesta segona hora de la Gran Vida la volen dedicar a l'astronomia. Ja sabeu que en Pep Marcús és el president del Club Newton i jo vull que ens parli de superllunes, microllunes, llunes blaves i també d'un poquet de la història de l'estel de Nadal. I crec, i perquè m'ha filtrat, que és solstici d'hivern. No sé, bé, ara m'ho explicarà, que ses, jo no m'ho vull engrunar. Pep Marcús, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar aquí. Sí, amb els estudis de B3 de Palma.
Jo estic també, de que estiguis en jo. Sí. I bé, passant de la nutrició, un poc a fer una mirada més enllà, no? De tot el que passa en el món. Aquesta és la teva secció, endavant, tu la guies, tu la condueixes i me dius que... Perquè avui és un dia especial, m'has dit avui.
Avui és un dia que marcat en el calendari. N'hi ha uns quants, en principi n'hi ha 4.
Està coincidència, no?
Sí, està coincidència, mira, que som aquí avui, sí, a Beta Ràdio, que avui és el solstici d'hivern.
Molt bé.
Astronòmic. És a dir, avui, dia 21 de desembre, a les 4:03, hora oficial, les 3:03 a Canàries.
Ara som a l'hivern.
Avui encara no.
Encara no.
Falten hores. Encara estem a la tardor, però ja a les acaballes de la tardor. A l'hora baixa, avui quan seiem se'n va a fer una migdiadeta, una becadeta, sí, se despertarà ja dins l'hivern. D'haver les 4 de l'hora baixa, en aquesta hora.
Aquest seré jo.
Aquest seràs tu.
Seré jo, directament com a fred, clar, és que és hivern.
Ah, ja hi som.
I per què tinc la sensació, no per fred, però tinc la sensació de que ja és hivern fa un mes?
Perquè els dies se van acursant. Clar. Avui, de fet, és el dia més curt, la nit més curta de l'any, amb unes 5 hores, si no vaig errat, de 5 hores de claror. I la resta de fosca, aproximadament.
Avui és el dia que manco...
Sí, senyor, no sol coincidir, però enguany coincideix. Sí, senyor.
Sí, perquè t'aixeques i ja t'encendres llums iguals. No sé si amb això ha tingut una discussió...
Això del canvi d'hora per mort de l'estalvi energètic és un tema que em podem xerrar molt, però molt, molt.
No seràs cas, perquè ja me n'he discutit molt amb el nostre company estimat Miquel Àngel Ariza, i que ell és de... que li agrada que el dia sigui curtet i tal, i que les 7 faci fosca negra, li agrada.
Jo també, jo som d'aquests.
Tu també, eh?
Sí, tens més estoles al vespre. Tens més hores de fosca, tens més opcions de mirar la sala.
A veure. Molt bé. Te pareix que comentem el tema de la història de l'estel de Nadal? Sí. Jo aprofitant que som en aquestes dates tan senyalades.
A veure, tothom té aquesta idea de l'estel de Nadal, com es que hi posant damunt sabre, que té aquesta coa i aquesta estel de 6 o 7 puntes, depenent de ses mans que l'han teada, perquè molt de nens a ses escoles tan estel de Nadal i el pengen, però... Què hi ha de veritat a darrere? Què tenim científicament a darrere l'estel de Nadal? Bé, si m'ho anem a la Bíblia, mos diu que va haver un estel que va guiar els reis d'Orient. Això està a Lluc 2:8, versicle 16, i a Mateu 2:1, versicle 12. Però què hi ha darrere? Crec que pot ser una llum que guia un reis d'Orient cap a Occident. Clar, seria una llum que se veu al vespre, just després de la posta de sol. I veure un llum amb una estela d'aquest tipus representa un comportament cometari. Podria ser que fos un cometa. Ara bé, d'on ve aquesta imatge? No la representació que tenim a la Bíblia, sinó la imatge que tenim en el cap de l'estel de Nadal. Això ve d'en Giotto, d'un pintor renaixentista d'Itàlia, que va pintar un naixement de Jesús amb un estel en coa. Va ser el primer que ho va fer. Per què? Perquè uns anys abans en Giotto havia vist ell visualment amb els seus ulls Cometa Halley, que va passar per damunt Itàlia.
I en base a això va fer...
En base a això va fer la pintada. Si, si els nostres oients i els nostres oients cerquen Giotto nativitat a qualsevol motor de recerca d'internet, veuran aquest naixement, que és un ballem pintat amb un estel de Nadal, tal qual representam ara nosaltres aquí, en els nostres ballens.
Podem dir aquí ara a IB3 Ràdio en directe a les 10:48 en aquest programa La Gran Vida que els Reis d'Orient ja sabien el camí, realment?
El manco tenien un GPS estel·là. Això sí, anaven davant un estel que els guiava cap a Occident, perquè venien d'Orient, ells.
Sí.
Amb escamells, tira-tira, travessant el desert cap a la zona de Betlem.
Això és superinteressant.
I tot, sí, però com a científicament pot ser que hi hagi una explicació raonable a un estel amb aquest comportament? La resposta és que sí. Hi ha tres opcions, hi ha tres hipòtesis que podem manejar a l'hora de tenir aquest comportament a un estel. La primera de totes és lògica, és evident, és un cometa. Podria haver estat que un cometa guiés el rei d'Orient? Podria ser. Evidentment, perquè el comportament de a la porta de sol veure un estel tal qual que amb una cor que va cap a Occident és un comportament clarament d'un cometa. Però quin és el cometa més famós de tots? El cometa Halley.
Sí.
I doncs resulta que anant enrere en els passos del cometa Halley, resulta que no hi ha cap pas del cometa Halley en el temps aproximat que va néixer el bon Jesús. Entre l'any 5 abans de Crist i l'any 5 després de Crist no n'hi ha cap. Hi va un l'any 12, me pareix recordar, i un abans, 60 anys abans.
Per tant, la referència era aquell que se va dibuixar en base a un record.
Però aquest sembla que no va ser culpable d'aquest estel. Podria haver estat un cometa puntual, no periòdic. El cometa Halley és periòdic, passa cada tants anys, cada 70 anys aproximadament. Clar, podria ser un cometa com els que xerraran després de Atlas, o el Oumuamua, o el Borisov, que són cometes que ens visiten una vegada en sa vida de la humanitat. Podria ser això una explicació per l'estel de Nadal? Podria ser. Hauria d'haver estat molt, molt, molt proper a la Terra, és a dir, uns molts de milions de quilòmetres, però astronòmicament això és aquí de vora. Podria ser. És una hipòtesi que és plausible, però que no hi ha proves. La segona prova, la segona hipòtesi, podria ser una supernova. Una explosió d'una estrella tan brillant, que sabés, i fins i tot de dia, i que estàs cap a Occident, que guiàs el rei. Sí, podria ser. Tenim nosaltres documentació de supernoves, d'explosions d'estrelles que s'aboven fins i tot de dia, tan enrere com fa 2025 anys, més o manco? Sí. Els xinesos eren i són una gent que els encanta tenir tot ben apuntat i ben guiat. Tenim una referència a Xina de supernoves fins a 2.000 anys abans del naixement.
Sempre Xina, en el final, sempre hi són.
Sempre es posen allà la pateta per fer qualque cosa.
Sí.
I no hi ha cap explosió de supernova que coincidesqui aproximadament amb aquest tempo, és a dir, fa 2.000 anys. Una altra hipòtesi que són menors. Però n'hi ha una tercera que és molt interessant, que fins i tot en Kuiper va dir...
M'ho hauria quedat igual si no corregeixes. Això passa. Quan
va ser un dels qui va dir que podria haver estat això. Cada 50 anys aproximadament hi ha dos planetes que se veuen a simple vista, que s'atraquen moltíssim, tant com si fossin un sol estel de simple vista, que són els dos planetes més grans del sistema solar, Júpiter i Saturn. En aquest punt, quan aquests dos astres, que ara mateix se veu Júpiter i Saturn en el cel, si no hi ha ningú, avui ve se convida tothom de les Illes Balears que surti de fora, sol post, i veurà...
A simple vista,
sense aparells mecànics, només amb unes ulleres i que alguna de més té, però ja està. Mira per amunt i cap al sud, cap a mitjorn, veuran un punt brillant, vermellenc una miqueta, que és el planeta Saturn.
Això físicament és mirar cap per amunt, cap a la dreta o a l'esquerra?
Cap al sud, és a dir, agafau la brúixola del mòbil, apuntau cap al sud i mirau per amunt. I ja està. Hi ha un punt brillant.
Val.
Més brillant que els altres, aproximadament. Una magnitud simple de veure, magnitud 1, m'apareix, aproximadament. I això és Saturn, el planeta Saturn, que es veu. I si m'ho girant cap a l'esquerra, cap a llevant, veurem un punt molt brillant, molt brillant. El més brillant de tot el cel. I a més que ara no tenim lluna, hi ha lluna nova.
Sí.
Lluna nova, aquàric, minvant, lluna nova. No surfim molt tard. Se veu molt fàcilment Júpiter a la constel·lació de peixos. De Gèmenes, de bessons. I és un punt molt brillant. Que fins i tot ara, si hi ha gent que s'aixeca prest a les 6 des del matí i guaita per la finestra a la zona de Ponent, veu aquest mateix llum, perquè l'ha recorregut tot el cel Júpiter, surt aproximadament de les 10 del vespre, les 9 les 10, surt de llevant, i clar, tot el vespre està transitant pel cel fins que posta de sol, abans de sortir sol, ja se posa. I això és Júpiter. Quan aquests dos objectes estan molt a prop, això se li demana, si l'anomena una
conjunció.
Una conjunció superior. Gràcies, Juanme.
Estic per això.
I és un punt molt brillant en el cel que destaca molt. I això podria ser sí, perquè cada 50 anys se produeix. I el primer és aproximadament pot ser que passés a temps del naixement de Jesús. I això és una hipòtesi que quadra en les proves que tenim.
Bueno.
Ara també podria ser un estel que va posar Déu en el cel per guiar els Reis d'Orient cap allà, que també és una hipòtesi que jo no la comprateix gaire, però hi ha gent que la creu i aquí la posam a Ivetres Ràdio.
Molt bé, i te deixo que beguis un poquet d'aigua, perquè té la botella que vol beure i no a manera, i l'han de donar un poquet de temps també. Cometa Atlas, per què els volem destacar?
Ai, és cometa Atlas. Bé, s'ha d'anar xerrant molt. És un cometa que no se veu a simple vista. Mm. És un cometa que se veu amb aparells astronòmics, amb telescopis. No cal que siguin molt, molt grans, però si fan fotografia millor, que hi ha telescopis que estan preparats per fer precisament sí. Això, fotografia astronòmica. I és un cometa que fa dos dies, divendres, va tenir el seu pas més proper a la Terra. De tot el seu circuit que passa, que va cap al Sol i s'entorna cap al sistema solar exterior, que no tornarà mai més, aquest cometa, el Atlas, i doncs resulta que aquest divendres tots els mitjans de comunicació se feien rebombori que tindries pas pròxim en el nostre planeta.
Què suposarà això?
Res, absolutament. Per nosaltres no passarà res, senzillament estarà ennigulat igual, va estar ennigulat igual divendres, sí. Va ploure...
I... Però és un fenomen que passa que nosaltres...
Que no passarà mai més.
Sí. Val.
Però, clar, quan dius que hi ha un objecte proper a la Terra, la gent interpreta que o passarà damunt, o mos caurà, o és tan proper que se veurà. No, no res de tot això. Passarà en el doble... De fet, va passar a quasi el doble de la distància Terra-Sol, a 270 milions de quilòmetres.
Sí.
L'únic que és el punt més proper i els telescopis el poden veure d'una millor manera, únicament d'això. Però per què s'ha fet tant de rebombori amb aquest petit cometa que ha passat per cels, que ningú l'ha vist més que científics que estan una mica bojos, que agafen els telescopis i miren, perquè aquest cometa ha hagut gent que ha assegurat que era una nau extraterrestre. Mm-hmm. Que no ho és, ja ho puc dir aquí. No és una
tranquils.
Nau extraterrestre, no m'ho vendran envair, perquè moltes intencions de molt de titulars venien per aquest camí d'on hi haurà una possible nau extraterrestre que passarà a prop de la Terra.
Estàs d'acord amb jo de que se diu perquè la gent vol que passi?
Bé, vol que passi o volen vendre mitjans de comunicació i clickbaits, que també és una opció. El que passa és que darrere...
Hi ha mitjans de comunicació dedicats a l'astronomia que aprofiten, també tenen els seus satèl·lits, no?, a través d'Instagram, i els interessa tenir tot aquest moviment.
Sí, tot se redueix a una recerca d'atenció en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Se basa en això. Què passa? Que darrere hi ha una figura important de l'astronomia mundial científica, que és Navi Loeb, que és un científic de Harvard, que dins el seu paper, el seu document científic, va deixar escrit, i això, aquestes 6 o 7 paraules són les que destaca la premsa, que hi havia possibilitat del comportament d'aquest cometa no sigui més que una nau espacial que ve de Ves a Sabron. Mm. I això és el que va destacar la premsa, que podria ser una nau espacial. No ho és, perquè el comportament que té, és a dir, Navi Loeb se basava en dir que no era un cometa natural, sinó un aparell artificial, perquè tenia una acceleració que no s'entenia en la gravetat. És a dir, si tu agafes la gravetat de tots els planetes i del Sol, les juntes i l'apliques en aquest cometa, el cometa va més aviat que l'atracció gravitatòria de tots els planetes i el Sol. Clar, a partir d'aquí se poden elucubrar moltes hipòtesis, però la darrera de totes hauria de ser, no la primera, que és una nau espacial d'una civilització extraterrestre que va cap a la Terra i tothom veu aliens verds que venen amb pistoles de làser a envair el nostre planeta a Nadal, justament, que volem estar tranquils.
Exacte,
i dona, la primera hipòtesi hauria de ser que els cometes tots són com a bolles de neu brutes, perquè la gent entengui que quan s'atraquen el sol, el vent solar fa que aquests gels que tenen se van sublimant, sublimats que passen directament de sòlid a gas, sense passar per líquid.
No mos han de derviar la trajectòria del Pare Noel, tampoc, eh?
No, tampoc.
Bé, Rudolf
ha d'anar ben recte.
Exacte.
I de resulta que, clar, aquest cometa té gasos que se sublimen i fan com si fossin xorros, rajos, que l'acceleren. Per això hauria de ser la primera afirmació d'un comportament estrany d'un cometa. no sa darrere. Clar, segons sa navalla del camp, sa solució més senzilla sol ser sa més acertada. I doncs s'han fet molt d'escrits i moltes portades i molt de clickbaits amb un descomet atresorial·les que s'afirmava que seria un nou estat terrestre a terra. No ho ha estat, se n'ha anat ja de vora sa terra, ha seguit el seu camí, no m'ho tornarà a visitar mai més, perquè és el seu objecte interestel·lar que mos ve vist que tinguen constàncies. Primer l'Oumuamua 2017, el Borisov 2019, i enguany han tingut Atlas 2025.
Tens un minut. Ui. I el pròxim dia ho podrem ampliar de l'eclipsi de 2026.
Molt bé, que tothom s'aferri. Dia 12 d'agost del 2026 tindrem un eclipsi total de sol damunt les Illes Balears. Se veurà sobretot a la zona de Ponent, la zona de la Serra de Tramuntana, els amunts d'Eivissa, la zona de Ciutadella a Menorca, i per favor que tothom ampliï ueres d'eclipsi homologades, que no compri ueres a Temu, i que tothom el gaudeixi, però han d'evitar saturació de les carreteres que van a la Serra Tramuntana. En xerrarem a altres programes de Gran Vida, perquè és un tema necessari de seguretat, sobretot de la nostra comunitat autònoma.
Per acabar, res, 20 segons. Com a president del Club Newton, teniu sortides previstes també ara per aquest hivern, aquestes festes?
A gener en tenim una, encara no la tenim localitzada.
A partir de gener?
A partir de gener. En tenim una per ahir, però se va anul·lar per mal temps.
Sortides de plantades de telescopis.
De telescopis, plantades de telescopis a un lloc públic, perquè si que es deixi i miri pels nostres aparells.
Molt bé, i si vos interessa, cercau a Club Newton.
A xarxes socials, deixa'm.
Si vos agrada l'astronomia, poden parlar d'aquestes qüestions, com per exemple avui ho han fet, Atlas, del cometa Atlas, també des d'eclipsi, que això en parlarem més endavant, en els pròxims dies, perquè s'anirà constant. I ara vos deixam amb els companys, amb els informatius, i nosaltres tornem a l'Entre tu i jo. Avui tindrem un patrimoni de la casa en Xisco Nadal.